I se suma a la conversa Javi Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Després de parlar d'aquesta iniciativa per aquest cap de setmana, anem al Naturalment. I la setmana passada, ja ho vam deixar damunt la taula, parlarem de l'Àrtic. Un oceà que està...
Malament. Malament.
La paraula és malament, sí.
Ojo que aquests últims programes que portem estem com a depressius.
Sí, una mica catastrofistes.
Catastrofistes és la paraula, no?
Perquè pot ser el medi ambient està així, eh?
Parlàvem fa uns dies dels grans mandataris esos que se mos carregaran el planeta.
Però vam parlar de les Alpes també fa poc.
Sí, també és veritat.
I ara anem a parlar de l'Àrtic, que també...
Les vam tindre per Setmana Santa, les Alpes, aquí a casa nostra.
A més, vam una mica cal i arena.
Anem mesclant i intentarem anar canviant,
eh? Hem de metir coses boniques, eh? Sí. La primavera, els ocells, les flors, les plantes.
Les al·lèrgies.
Les al·lèrgies.
Avui, per això, posem-nos una mica seriós, parlem de l'Àrtic, que hem parlat dels plàstics al nostre mar, però l'Àrtic, déu-n'hi-do, en una dècada, en 10 anys, s'ha multiplicat per 20 la basura marina, podríem dir. Plàstics, fragments de vidres i xarxes de pesca, perquè doncs, és un oceà... Potser a diferència de l'Antàrtida, ara ho parlem... que hi ha molta més presència de vaixells i mercants, dels creuers, etcètera, etcètera, i per tant potser per això doncs, també s'ha acumulat molta més deixalles. Però a part, bé, si parlem de canvi climàtic la setmana passada, potser tindrà alguna cosa a veure que ja hagin vist a través de les xarxes, a través de la televisió, doncs, aquesta fotografia impressionant de fa un parell de setmanes d'un iceberg gegant davant de Canadà de més de 120 metres, que bé... que tot i que habitualment doncs, es van fent despreniments d'aquest gel, sorprèn per l'època de l'any que es vegin o que això va arribar a entrada a la primavera. Per tant, era força sorprenent. Parlem avui de l'Àrtic, aquí, al Naturalment. Viatgem doncs cap al nord d'Europa, també al nord d'Amèrica, anem cap a l'oceà Àrtic i, com dèiem, hem parlat molt del Mediterrani, la Mediterrània, perquè ens toca davant de casa, però no ens fixem que hi ha al nostre nord, un dia també parlarem del sud, però el nord, la veritat és que també s'ha multiplicat tota aquesta escombraria marina. Déu-n'hi-do això, el que implica en l'ecosistema marí, entenc, d'uns oceans, que són elements importants al terra.
Sí, bueno, és com tot. Parlàvem, fa un temps parlàvem de la brossa, com molt bé dies, al nostre Mediterrani, però és que la brossa no ve d'algú que està a la mar. Jo vull recordar moltes vegades això. La brossa no ve d'algú que està a la mar, que també.
Sí, però el percentatge és tan petit que
Però és que la brossa ve d'en terra. La brossa ve d'aquells que estem en terra, d'aquell que tira un paper al carrer, d'aquell que està a la platja i es deixa, no?, els famosos plàstics de les llaunes, aquells plàstics que...
Sí,
és famosa la imatge d'una tortuga o de qualsevol animal marí amb allò passat pel cap. O les bossetes de plàstic que confonen les tortugues com meduses i històries d'aquestes, no? La imatge la tenim. I això ho podem veure a les xarxes socials, buscar-ho per internet i ens sortiria en seguida. Però és que, ho torno a dir, per favor, gent, siguem conscients, la brossa ve d'en terra.
Ve d'en terra i ve sobretot d'aquells països com un cop ho hem comentat, que no gestionen els seus residus, no? Nosaltres aquí sí que ho fem, sí que ho gestionem, però pensem la basura que s'exporta.
Mm-hmm, no. Sí, que d'altres països se'n va a tercers països. Vull dir, que, llavors és una comunitat que si faria 10 de brossa, ara fa 30 perquè li ve brossa de fora i que no la saben gestionar bé.
Sí, justament fa poc vaig veure un documental de no sé quin país del nord d'Àfrica, no me'n recordo quin era, no sé si era Líbia. O... Tenien l'abocador de deixalles al costat del mar, a la platja.
Ah,
llavors,
sí.
Clar, veies com anava caient la brossa constantment perquè hi havia una sèrie de camions i retroexcavadores que anaven movent i apilonant la brossa, i arriba un moment que la muntanya caia pel seu propi pes i caia al mar. Pensava, mare meva, la quantitat de merda que estan llançant i que a més acabarà.
Però ara parlem d'un país que està... un país de sos etiquetes com a tercers mundis. A mi m'agrada ficar la coletilla d'etiquetats.
Sí, envies de desenvolupament,
perquè,
no?
Desenvolupament,
que diuen ara,
si
queda com més ben dit.
No, de tercera classe, no? Com dient el Titanic, no? De tercera classe, no? I són aquells que van morir com a rates, pobres. Però és sobradament coneguda la indústria de la informàtica, dels microxips i de més, tot allò que es pugui arroplegar aquí se transporta a països etiquetats com a tercer món per a que es desmuntien, per a que es salvin components i ho entren dins de cadenes també pues, de reciclatge, de reutilització, de materials i de més, sense tindre en compte qualsevol tipus d'afectació que pot tindre ja de forma mediambiental, pressuposat, o a les persones.
Sí, sí, i que el que queda o lo acumulen en qualsevol puesto, vull dir, com comentaves tu, al costat de la platja o que afecta a l'oceà o que afecta en terra, vull dir que també hem de tenir això al cap, que sempre pensem en la nostra gestió.
Anem a filtrar una mica això, anem a anar a les profunditats de l'Àrtic, que és on els investigadors han localitzat la major quantitat de plàstics, però també de restes de vidre i de xarxes pesqueres. De fet, fan una relació entre la densitat de les escombraries i el desgel a l'estiu com a motiu per qual doncs, molts de les escombraries que hi ha a l'oceà Atlàntic hagin bé arribat fins a la zona àrtica. Així ho diuen els investigadors. I, de fet, doncs, s'han multiplicat, com dèiem, per 20 en moltes d'aquestes zones la presència de residus marins. Això, al final, és degradar el fons i, per tant... degradar també l'ecosistema.
Però és que aquest és un dels problemes del canvi climàtic, justament, no? De les coses més evidents que s'estan percebent, és justament el desgel de l'Àrtic, i de cop i volta una oportunitat per molta gent, perquè s'obre un canal de navegació brutal que estalviarà milions d'euros a un munt de gent que es dedica al transport de mercaderies, i estem parlant de barcos molt grans que les seves deixalles que estan transportant no les arriben a deixar a terra. En algun moment desapareixen a les profunditats, com ningú veu, no? I a més tenen com permís per fer-ho, em pots alliberar en el moment en què tu vulguis certes coses, i allò és un festival, com no es veu, i estem parlant sobretot de plàstics, el plàstic no es degrada, i sobretot quan arriba a zones de fondària on no li arriba la llum per res, perquè la llum el que pot fer és anar-lo degradant una mica fins que quedi el que hem parlat sempre, no? Els microplàstics, però a fondària no, es queda allà permanent. Llavors, quan veus els vídeos submarins de la, no sé, de 300-400 metres de fondària i veus allà les ampolles de plàstic o tots els recipients, estan intactes. I al final hi ha molt d'imatges així una mica més còmiques, no? De cracs ermitans que agafen plàstics o llaunes com a closca. No?
El que sorprèn per això és que amb tota la regulació que hi ha estigui passant això, és a dir, quan a la Mediterrània sentim a parlar de projectes per intentar netejar els fons marins, molt humilment, però s'estan parlant de projectes i almenys hi ha aquestes voluntats. En canvi, a l'Àrtic no ens sentim a parlar, al contrari, els investigadors diem hi ha molt de plàstic, ha acumulat al fons i ningú ha donat una sortida de el retirarem, què podrem fer? El problema és que estan a més de 2.500 metres de profunditat, 2,5 quilòmetres, i per tant això és una distància molt considerable. En fons marí, allò quedarà allà, allò tardarà molts anys a degradar-se i
quedarà allà perquè a ningú li interessa fer-ho, perquè allò és terra de ningú i terra de tots, i allà ara mateix la gran preocupació dels països que tenen alguna mena d'afectació és aviam qui és el primer que pot explotar els recursos que hi ha allà a dalt i que quedaran al descobert ara amb el desgel. Llavors, el menys preocupant és el plàstic, ens preocupa a quatre ecologistes que correm pel món i que no tenim
més de
tant de poder. A la ciutadania en general no li preocupa els plàstics que estan a les profunditats, no? Perquè allò no ho veuen, no ho veuran mai i no entenen com allò els pot afectar a la seva vida quotidiana. No? És una mica És una de les coses que fa que la gent li preocupi les coses, no? Que tingui una afectació real en el seu dia a dia.
Jo hi faig sempre d'abogat del dimoni i plantejo quina preocupació els hi ha de suposar a una persona que la mar la veu potser una temporada a l'any, que és la temporada de platges, quina preocupació li ha de suposar això si l'aigua potable, que és el bé primordial per a la vida, no som capaços de gestionar-la com toca. I som l'única espècie al món que allò que el beneficia, o sigui, el nostre cos és un quin tant per cent, un 80 i pico per cent del nostre cos és aigua, doncs me l'estem carregant. O sigui, me l'estem carregant l'aigua que necessita el nostre cos. Per tant, quina preocupació li ha de suposar a una persona que hi hagi una bossa de plàstic a la mar?
No, és que no cap. No? I aquí és on hem d'entrar sempre en el tema, no? de treballar la sensibilització des de ben petits, no? Explicar una miqueta quin impacte pot tenir això per nosaltres, no? I per la vida marina que tenim al nostre entorn. Si no...
Clar, vida marina, que diem vida marina, no? Parlem de la mar, parlem de vida marina, però és que però si això està tot lligat. O sigui, la gent ha d'entendre que l'ofet és l'efecte papallona, per exemple, no? Aquella papallona que està aletejant les ales al Japó i influència de forma huracanada als Estats Units o a una tormenta que poguéssim tindre aquí. Això, matemàticament, s'ha demostrat, no?, que pot ser així. Per tant, lo fet de poder tirar un plàstic a la mar hem de ser conseqüents. O sigui, això comporta alguna cosa. Comporta que en algun moment una tortuga es pugui menjar això. Què passa si aquella tortuga es menja? Bueno, si ho menja una tortuga no passa res. Una tortuga que morirà, malauradament. Però això està passant a nivell global, a gran escala. A gran escala. Llavors, és quan se produeix el desequilibri ecosistèmic i d'espècies. I és llavors que ens influencia en altres.
Clar, després ens queixem que no tenim peix, d'alguns tipus, no? Perquè clar, estem destarotant la cadena tròfica a nivell marí. No?
Parlàvem...
Els plàstics també acaben entrant en la cadena tròfica. No? Algun cop ho hem parlat de com aquests plàstics d'alguna manera, quan en algun moment se'ls degraden, acaben entrant en els peixos que després...
Parlàvem de les abelles, no? Que s'estan morint, que estan desapareixent, que les abelles és molt important per la continuació de la reproducció de les plantes que després bueno, d'hortalisses i demés, no? Però, clar, com a contrapartida, aquelles hortalisses que estem cultivant reben una gran quantitat d'insecticides per a què? Insecticides, herbicides i demés, per a què? Aquella maçana que ens arriba a la fruiteria sigui igual que la que hi ha al costat, igual que l'altra. I totes siguin aquell magnífic aspecte roig, lluent, que tant ens atrau i que fa que el consumidor ho pugui comprar. M'explico? O sigui, ens estem carregant les abelles que tant necessitem per a la polinització d'aquests maçaners, com a contrapartida s'està tirant molts insecticides per a tindre aquella maçana tan bonica, no? I aquella maçana no deixa ser una maçana enverenada.
És que l'ésser humà és molt incoherent, no? Amb el que fem i amb el que pensem.
Escolteu, tornem a l'Àrtic.
Perquè hem anat a l'Àfrica, ara parlarem de maçanes. Dani,
sí, anem
a
l'Àrtic.
Sí, perquè aquest programa, aquesta secció del Sempre amb tu, sempre...
Peguem la volta al món.
Dona voltes i ja està molt bé, perquè aprenem moltes coses i perquè també expliquem coses curioses, perquè abans parlàvem del desgel, un desgel que ha provocat que en aquestes èpoques de l'any el turisme en un petit poble de 500 habitants, és a dir, la meitat que Rasquera, per posar una situació, s'hagi convertit en un punt d'atracció. Parlem de Ferryland, que si fem una línia recta des de la Corunya, més o menys, una línia recta, ja sabem que no pot ser recta, però ens la imaginem, en tot recte i arribem a una petita illa de Canadà, i on ha arribat doncs, aquest iceberg, com dèiem, que ha estat fotografia a la premsa, que segur que l'han vist, que segur que n'hauran sentit a parlar, i fa una longitud enorme.
I això que no veiem el que hi ha sota.
I això que veiem la part que hi ha sota.
Que dels icebergs només veiem una tercera part. Les altres dues parts estan sota superfície.
De fet, el consideren, hi ha una escala fins a 5, està 4 sobre 5. Per tant, un nivell força, força gran. Preocupa que en aquestes èpoques de l'any, on el desgel no hauria de ser tan present, sinó que hauria de ser més progressiu, i hi hagi aquest tipus d'iceberg tan gran i a una distància considerable de la zona on hi ha més icebergs de l'oceà Àrtic.
A més, això és molt perillós per la navegació, també. No? Pensant en que són zones on la gent... No? Hi ha moltes poblacions natives que viuen d'això, de la pesca o de la caça, de navegar i es troben amb això, no? Poden haver-hi un munt d'accidents, però també per tot aquest trànsit de grans vaixells, no? Que tots tenim al cap sempre l'exemple del Titanic, no? Sí, del que pot provocar un bitxo d'aquestes dimensions, no? Els danys que pot causar. I per altra banda, també hi ha, aquesta gent podran veure com algo positiu, perquè també hi ha molts municipis o molts pobles de zones així que s'estan beneficiant, com bé dius tu, del turisme climàtic aquest, no? Degut a aquest desgel.
De fet, en un parell de setmanes van comptabilitzar més de 600 icebergs de diferents dimensions, blocs de gel o icebergs, que van anar passant, perquè aquest municipi és un d'aquests que, doncs bé, des del desgel, els blocs de gel doncs van desprenent-se des de l'Àrtic i van anant cap al sud, i bé, van comptar-ne fins a 600. I els nadius ja deien que els estranyava doncs, que fos en aquestes èpoques de l'any. Tot i que ha fet sol i hi ha hagut bones temperatures, doncs bé, hem de pensar que això ho fa aquí. Si anem cap al nord, evidentment les temperatures sempre solen estar més sota zero. I això també ha facilitat o ha perjudicat en algunes rutes marines, però d'altres que la cosa és, no sé si es facilita o es complica per a creuers, per a mercants, que abans parlàvem de les deixalles que deixen els mercants. No sé si això facilita que hi hagi aquests desgels tan aviat al trànsit marítim.
Bueno, hem de pensar que, a més, amb les temperatures que estem tenint, potser no gela tant. Vull dir, potser no és que es desgeli més ràpid, sinó que és que la capa de gel no era tan grossa, tampoc. I llavors, per això s'ha desgelat abans del que s'esperava, perquè cada cop els hiverns estan sent més curts, no? I les temperatures són més canviants. I això fa que les capes no siguin tan gruixudes i potser per això és més fàcil que es pugui desprendre un d'això. No? Just llegia aquesta setmana al National Geographic un article que parlava justament del desgel a l'Àrtic també i de com està afectant a tots els pobles natius d'allà, no només a nivell que deien de seguretat, sinó que està quedant al descobert a tot el permafrost també, no? Que és com una mena de capa de gel que hi ha al terra, i això està fent emergir un munt de jaciments històrics d'aquesta gent de fa 600 anys que s'estan quedant exposats a superfície i que no tenen temps de recuperar tot aquest munt de patrimoni històric que tenen, i hi ha una sèrie d'investigadors que estan com uns bojos recuperant-ho.
I ara parlem de temes, això és molt important i molt curiós. Això, el gel, dins, té continguts, bacteris, virus, tota classe de malalties...
Diòxid de carboni.
Que ara mateix desconeixem, diòxid de carboni, que aquest diòxid de carboni quan se desfarà tot, farà cap a l'atmosfera,
fent més gros el cicle encara.
Només el tema... dins hi ha contingudes malalties que possiblement encara no coneixem.
Sí.
I això és així.
Sí, sí.
I no parlo a nivell humà, a nivell d'altres animals que puguen estar afectats per alguns virus, algunes malalties que ara mateix no existeixen i que estan latents en forma de quiste o d'alguna estructura que formen aquests organismes, i que potser amb aquest bloc de gel o qualsevol altre, pues, afloraran, trencaran l'escorça protectora que tenen i formaran part del conjunt de malalties que ara mateix estem tenint. Parlar de canvi climàtic és parlar de catastròfic.
Sí, és per això que es diu canvi global, no? És aquest tema que es fa servir més que no climàtic, que sempre ens quedem amb allò de ara l'hivern serà més suau i l'estiu més calent.
És que saps, canvi climàtic, jo penso en pel·lícules d'aquestes, el dia de mañana o coses d'aquestes.
Sí, l'estatua de la llibertat, no? El problema de gel, però en veritat són totes aquestes coses que no se saben.
Va molt més enllà de si farà més fred o més calor.
Canvis de corrents, tot això, els canvis en la biodiversitat, tot això, és tot el canvi i no se sap cap.
Les migracions que parlàvem abans.
Doncs ho hem de deixar aquí. Ha estat interessant perquè hem mirat des del fons del mar fins a la superfície i hem vist el que passa a sota amb moltíssima escombraria marina, i hem mirat el que passa dalt de tot amb tot el desgel que s'està produint per aquestes altíssimes temperatures. Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies als tres, Aurora, Eli i Javi, per haver-nos acompanyat. Ens veiem la setmana vinent aquí al Naturalment.
A reveure.
Adéu.